Un quart d'una, vinga, fem una pausa i de seguida parlarem una estona del derbi madrileny d'ahir, perquè hi ha declaracions contundents de Miguel Ángel Gil Marín sobre l'arbitratge, i ho lligarem amb el cas Negreira, que continua sent actualitat. I després, el Girona, que hem quedat amb Juanpe per parlar d'aquesta victòria històrica, la primera vegada que el Girona guanya la seva història a Sant Mamés, avui 2-3, i que l'ha situat ja en una bona posició a la classificació amb 30 punts.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Escolta, has tastat la Maritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer, perquè té un sabor de veure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Maritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Maritzet, un sabor bestial.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Roma Auto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Amb Aleix Pariser.
12:18, aquí seguim amb Pich Alonso, Xavi Vilajoana, Dani Solsona. De la Lliga, com dèiem abans, tu deies, no? Optimista, tranquil, no s'ha de cremar tot. Veient el Madrid ahir i veient el Barça avui, creus que la Lliga costarà tant, com ha dit Xavi, Àngel, o no? O això és un toc d'atenció que pot anar bé, això que ha passat avui?
És un toc d'atenció, està clar, i l'obligació de Xavi és aquesta, precisament, de dir, cuida que no ens podem adormir, que sense adormir el Madrid pot agafar una ratxa de victòries consecutives perquè té entitat, però teòricament té tot a favor el Barça. Calendari més favorable. Ha de venir al Camp Nou el Real Madrid, que sempre, teòricament, sempre és a favor teu. El Madrid està en Champions, el Barça no està en competició europea, teòricament jugarà més partits, vull dir que tot està a favor, i té 7 punts d'avantatge, tot està a favor del Barça, ho hauria de fer molt malament. Ja no guanyaria la Lliga al Madrid, sinó que seria el Barça el que la perdria en la situació actual. Ara, que si estiguéssim a 10 punts, pues tal, però 7 punts és una distància, i tenir que vindre el Madrid aquí és una distància molt bona, són pràcticament 3 partits els que has de perdre, tu.
El problema és que tot és com ho diu l'Àngel, però que una derrota el dijous no et comenci a fer pensar, sí, són 10 i són 7, però,
són si, 7, venen, però poden
si,
ser 4.
Si venen aquí ja seran 4, i tal com, és a dir, que no et faci entrar, és a dir, no? La por...
Hi ha moments de pessimisme i moments de pessimisme. Normalment les derrotes...
Però en el sentit de que encadenis 3 derrotes, que una sigui contra el Madrid, i que puguis generar un punt de desconfiança. Jo continuo pensant que el Barça guanyarà aquesta lliga, que ho té tot de cara i que això no passarà. Però que et faci entrar en una situació...
Pànic es diu.
No crec que sigui de pànic, però que pugui... inquietar quan tu estaves absolutament tranquil abans d'aquesta setmana.
T'ho poso més fàcil. El Barça, si perd 3 partits, el Madrid ha de guanyar-los tots. I el Madrid, tal com està, no ha guanyat els partits de Lliga.
Però que,
és dir,
que és només posar-te...
És dir, estem posant Xavi, en situació de que el Barça ha de palmar tres partits. Sí, però que tu això, un... més que el Madrid els guanyi tots, eh?
És que jo continuo pensant això, que el Barça ho té tot de cara, però de dir que tu puguis tenir un neguit que fa una setmana no pensaves que tindries. Ja està, ho dic en aquest sentit. Mm. Que tu veus, hosti, estem... Bueno, ara amb el Manchester United, a la Copa vindrà el Madrid i també si el liquidem ja... Hosti, ens hem liquidat el Madrid de la Copa, estem a la final, a 10 punts sobre si avui passava això, i que puguis tenir un punt de neguit que no t'imaginaves fa una setmana. Ara, que d'aquí a que se't pugui escapar a la Lliga, jo crec que no.
Saps què faries si espera el Bernabéu i el València et guanya el diumenge aquí? Diries el mateix?
No passarà, no passarà, no passarà, no passarà res d'això.
Ja seria diferent.
No passarà res d'això.
El Canguelo.
Es guanyarà el Bernabéu i es guanyarà el València.
Encara haurà anat bé que el Madrid segueixi viu a la Champions, doncs, pel desgast. Em va parir. Quina nit dimarts, Pichi, quina nit a Anfield.
Ja fa temps que jo vaig... pensava que el Barça guanyarà aquesta lliga i a més guanyarà amb cert avantatge. Per què? Pues veient...
Ho pensaves o ho penses?
I segueixo pensant. Per què? Perquè el Barça avui ha tingut el mal dia, que avui no ha guanyat, però el Barça està jugant molt millor i és més fiable, almenys segons la meva opinió, que el Madrid. Sí, que el Madrid va anar al camp del Liverpool i va guanyar, però escolta, portava un quart d'hora i perdia 2-0. Vull dir, ara ha jugat contra l'Atlético de Madrid i ha empatat a darrera hora de cap a l'Àlvaro.
Perdien amb 10, eh? L'Atlético estava amb 10, quan marca Giménez.
Sí, sí.
Que passen els dos gols calcats. Vull dir, que malament defensats els uns i els altres.
Vull dir que jo no veig al Madrid un equip fiable per poder escurçar aquest avantatge del Barça. És que al Barça li han fet 8 gols. És que li han fet 8 gols. És que és brutal. És que si ara... És que, clar, ho veieu des del punt de vista que avui ha perdut i ha fet un desastre de partit, doncs sembla que... Hòstia, però el Barça té uns números... que és molt difícil que se li escapi això, és molt difícil. Bueno, no. Jo crec que no se li escaparà.
Tant de bo, s'aixequi l'equip. L'Atlético avui, per cert, Roger, s'ha queixat de l'arbitratge de Gil Manzano ahir al Bernabéu, també del cas Negreira. Ho han fet en boca del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gil.
Sí, aquest migdia ha penjat al club una peça al seu lloc web amb declaracions de Gil i el titular contundent. No podem normalitzar el que és anormal. Coses que diu el conseller delegat Matalassé. M'agradaria saber què hauria passat en cas d'haver acabat el partit d'ahir amb 11 jugadors. Encara sobre l'arbitratge, diu, és lamentable, signe d'exclamació. Sempre patim aquest tipus d'actuacions contra el mateix equip per la pressió que s'exerceix permanentment sobre el col·lectiu arbitral. Afegeix, sé que hi ha molta gent contrària que denuncia un sistema que és injust, però no podem normalitzar el que és anormal. Em nego a acostumar-me a situacions com aquesta que, per molt que s'hagin convertit en un costum en els darrers anys, és a dir, que a normalitzar situacions com aquesta per molt que s'hagin convertit en un costum. I ho remata, no vull justificar un resultat, només mostrar el nostre esgotament amb la situació, i com deies, ja que hi eren en la qüestió arbitral, doncs ha aprofitat Gil Marín per carregar també sobre el cas Negreira. Diu, no tenim més remei que arribar fins al fons de la qüestió, així ho exigim tots els clubs amb només dues excepcions, el que ha de ser investigat i un altre, no diu res més, és el Real
Madrid, clar, que no ha signat
l'altre equip, però ho diu així, el que ha de ser investigat i un altre, i estic convençut també que el futbol es mereix que treballem plegats per esvair qualsevol ombra de dubte. Jo ho penso seguir fent i crec que en això hi estarem tots d'acord. És el que diu en aquesta mena de comunicat, entrevista o recull de declaracions Miguel Ángel Gil Marín, com dic, al lloc web de l'Atlético de Madrid, aquest migdia.
S'ha quedat despatxat el conseller delegat de l'Atlético.
Chapo, si el dia que afavorissin l'Atlético de Madrid surt i diu, escolta, ens ha ajudat l'àrbitre avui.
Home, és que a mi ahir Correa s'equivoca.
Sí, s'equivoca, però per mi no és targeta vermella.
No? Deixant el colze de mala feta al pit, no?
Sí, però no és ni en una força desmesurada, ni és, a mi, simplement l'altre li està agafant i fa així. Però no em sembla que sigui suficientment agressiu com per fer-li mal. Si te ho fa la cara, sí, però si te ho fa el cos...
Les targetes vermelles...
A més, deixa caure, no el tires, deixa caure.
Però reglament...
Quan rep el cop, es tira.
Reglament en mal i dones motius a l'àrbitre perquè digui...
Reglament en mal, actuen en el que volen.
Les targetes vermelles, des del meu punt de vista, han de ser per temes més greus. És dir, perquè al final estàs equiparant aquest cop de colze amb un cop de puny, per dir-te alguna cosa, m'explico? És dir, aquest contacte d'esquena que et dona, doncs tu no pots equiparar aquestes accions, ho sento, tu no pots, el càstig no pot ser el mateix, des del meu punt de vista, però és el que dic sempre, com que no han estat mai jugadors, i
i només s'han dedicat a fer d'àrbitres, el que jo no entenc és que amb el pas dels anys, perquè jo, nosaltres quan jugàvem a futbol en un partit, després en veiem d'altres, no? I anàvem aprenent coses, no? A mesura de veient i tal. Jo el que em faig creus és que els àrbitres no aprenen res. És dir, no ho puc entendre. És dir, quan aquest senyor demà vegi la repetició, i dic aquest, com aquest àrbit, com qualsevol altre, eh? El que jo no entenc és que errades es vagin repetint una i una altra vegada d'interpretacions. Vull dir, al final, no n'aprenen? O és que ja un cop deixen de pitar?
Però per mi el jugador
no veuen la tele en tota la setmana.
El jugador s'equivoca i s'ho pot estalviar.
Però en una groga, per mi és més que suficient. I si del bar li diuen perquè no ho has acabat de veure, escolta, mira, i tal i qual, perquè igual és vermella.
El bar no el va avisar.
No el va veure ell directament.
Ell va expulsar, però el del bar, al ser expulsió, li pot fer anar a veure.
Li pot dir, mira, perquè t'has equivocat.
Si té dubte del bar.
El bar veu aquell moviment a càmera lenta i pensa, no sap la força que hi ha.
Primer que no l'ha de veure a càmera lenta, perquè el futbol no es juga a càmera lenta. El futbol es juga a la velocitat normal.
Però a càmera lenta juguen alguns.
Bueno, ahir la primera part.
Avui el Barça ha jugat a càmera lenta.
Avui el partit del Chelsea, que han rectificat una acció d'aquest estil, no? Una manera que aquí, vaja, haguessin caigut 3 partits.
Aquests estan bé, amb el que s'han gastat, el Chelsea, a 12 punts a Europa.
És un projecte
per
la propera temporada.
Sí, és un projecte. Bueno, aquest era l'entrenador que tothom volia, el Potter. En Potter, que estava al Brighton, era el que tots volien i...
Era un mag.
A 10 punts d'Europa i a 14 o 15 de la Champions.
És que els àrbits s'equivoquen. Per mi, exemple, hi ha un exemple clar, almenys a la meva opinió, el penal que li piten a l'Elx a favor del Betis.
Hòstia, aquesta és grossa, tot el que li van dir.
I l'expulsen.
A l'àrbitre li van dir?
No, que l'expulsen. L'expulsen al jugador per ser l'últim home.
És incomprensible.
Quan està...
És incomprensible. Però, accions com aquestes són incomprensibles si has vist un mínim de futbol a la teva vida.
Sí?
Absolutament.
A més, han agafat... Ara estava veient aquí... que han agafat la boca del que estava dient Borja Iglesias... I estava dient, i ha sortit aquí dient...
No, jo crec que no és roja.
Per a mi no és roja, esto.
Ell reconeixia. Sí. No.
Ara no pots ni parlar, eh?
Ahir, crec que l'àrbitre ha reflectit a l'acte. Una vez entramos en el túnel de vestuarios, de l'Elx Betis a divendres, tras la finalización del partido, se dirige hacia mi árbitro asistente, el director deportivo del Elche, identificado por la policía. Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta. No vais a salir de aquí. Els hi va dir el director esportiu de l'Elx al final del partit als
àrbitres. I qui és el director esportiu? Se sap?
Pedro Chinoca, pot ser?
És un argentí, no?
Sí, Pedro Chinoca. No, és que clar, l'Elx és un equip que està pràcticament descendit i que a més, quan veus que estàs fent l'esforç,
i vas 2-0...
I t'ho remunten i amb accions polèmiques, no? Doncs imagina't. Bé, mira, per cert, aquesta setmana, més enllà del Real Madrid-Barça de dijous, el president Joan Laporta té previst marxar aquest dilluns cap a París perquè aquest dilluns hi ha la gala The Best de la FIFA a París i coincidirà amb Leo Messi. Messi és un dels grans favorits a guanyar el The Best de la temporada 21-22 i més com s'ha tancat l'any 2022, no? Que és amb el títol del campió del món de l'Argentina.
Algun dubte?
I també hi viatja Alexia Putellas, que la temporada 21-22 ja ha guanyat premis com la pilota d'or, i va ser una molt bona temporada, fins que es lesiona el juny del 22, just abans de l'Eurocopa. Però, futbolísticament amb el Barça, va ser una bona temporada, tot i la derrota a la final de la Champions. I també opta Alexia a guanyar el The Best de la millor jugadora de la temporada passada en categoria femenina. Bé, es trobaran. Potser costen més posicions, no?, si poden xerrar una estona.
Veurem.
La porta i Leo Messi a París.
Haurem de preguntar.
L'altre dia es va veure amb el pare i van acostar posicions una mica i van parlar d'un possible homenatge.
Però que sigui embajador?
Per parlar d'un possible homenatge.
No per jugar.
Home, ja va sentir Xavi, té les portes obertes del Barça.
Si van parlar de jugar, tampoc t'ho dirien. Va.
És molt difícil, però el somni de Laporta crec que està clar. Xavi estaria encantat de tenir Messi aquí i que pogués tancar la seva carrera. I Leo Messi, jo crec que si pogués, tornaria a Barcelona, perquè els seus fills són molt feliços i la seva parella també han estat molt feliços aquí, de fet encara tenen una casa.
Potser faríem algun gol de falta, també.
Potser també.
Si tornés.
Però és molt complicat que Leo Messi torni a jugar al Barça com a futbolista professional. Potser algun dia amb una patxanga en un futur i en un partit d'homenatge, sí, que és un dels temes que per cert van tractar en aquesta trobada entre Jorge Messi i Joan Laporta aquí a Barcelona.
Però tu no tanquis la porta, com a mínim.
Cas.
Quan parlis amb mi, tu deixa'm obert, que m'ho cregui.
Sí. Uh-huh. Dos quarts d'una. Un minut, i truquem Juanpe, capità del Girona, i també el Miquel Agut per parlar d'aquesta gran victòria avui de l'equip de Mitchell a Sant Mamés.
RAC 1
RAC més 1 Podcast.
De vegades el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Voilà. Tu diràs. Voilà. Amb Aleix Pariser. I'm only coming out to play.
Juga Borja amb el pit obrint el joc a la banda per Chiganov, la finta és dins l'àrea, deixa cap endarrere, Aleix, gol!
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 Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Serà Aleix amb el peu dret. La centrada, Oriol Romeu amb el cap, un rebot, gol!
Gol! Estava escrit.
Gol, 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 gol.
Així ha cantat el Miquel Agut els tres gols del Girona avui a Sant Mamés, a la catedral. Victòria històrica del Girona, primer cop que guanya l'Atlètic Club al seu estadi, en aquest mític estadi ja remodelat de primera divisió. I per això volem felicitar, el tu diràs, el capità del Girona, Juanpe. Hola, Juanpe.
Bona, què tal?
Quina victòria, avui a Sant Mamés. Suposo que s'ha celebrat.
Sí, la verdad que merecida, ¿no? Veníamos de una semana bastante buena, después del partido en casa con Almería, y trabajamos bastante bien otra semana, bastante intensidad, y bueno, yo creo que hoy se ha visto reflejado, ¿no? Por el momento pudimos dominar un equipo que es top de la liga y más en su casa, y bueno, té mucho mérito la victoria que hemos sacado hoy, ¿no?
Sí, heu sortit amb les idees molt clares, no? Vull dir, la primera mitja hora pràcticament del Girona ha estat un domini espectacular a Sant Mamés. No sé si us ho creieu allà dintre, si havíeu preparat també no, aquest pas endavant, prendre-li la pilota i dominar el partit.
Sí, bueno, sabíamos ya de que ellos hacían unas primeras partes muy, muy intensas, estaríamos con la idea de poder revertirla y así fue, ¿no? Tuvimos nuestros momentos, sobre todo al inicio, ¿no? Con mucha personalidad, metiéndolos en su campo, y yo creo que por ahí estuvo un poco el partido también. También sabíamos que íbamos a tener momentos de sufrir mucho, como si fuera la segunda parte, pero bueno, gracias al trabajo de todos, estuvimos muy juntitos como un equipo y pudimos sacar resultados, ¿no?
Ara et pregunto pel final, per aquest patiment, per l'errada pobra de Gazzaniga, no?, que s'ha embolicat una mica allà al tant final, però que tu recordis, Juanpe, és el triomf més rellevant des que vesteixes la samarreta del Girona, o n'hi ha hagut d'altres?
Sí, yo creo que, sobre todo porque aquí no habíamos sacado nada en primera, siempre nos habíamos ido de vacío, y bueno, tiene sobre todo mucho mérito después de que llevamos un par de jornadas que los trabajos no fallan, todo el mundo suma y ya te digo, no es una victoria muy importante, no solo para nosotros, sino para los rivales que venían apretando por abajo, porque también es un golpe de efecto para ellos, ¿no?
Ha quedat en una anécdota, però déu-n'hi-do Gazzaniga, no sé si estava fotut al final del partit, si l'heu hagut d'animar molt.
Sí, hombre, normal, el portero no le gusta encajar, y sobre todo que sean de esa manera, pero bueno, por suerte podemos conseguir la victoria, teníamos una renta suficiente para que no pasara nada de eso, y bueno, por lo menos podemos escapar, ¿no?
Sí. També és veritat que Valeri li fa una passada de dir, madre, la que m'has metido, no? I després tot surt malament, sí. No? Tot surt malament després.
Sí, porque al final es una acción que nadie se espera, que se pase que vaya ahí, pero bueno, al final, te digo, no, tenemos suficiente gente para poder terminar el partido tranquilos y así fue, ¿no?
Des de dintre, ¿heu patit molt aquell afegit, el tiempo extra?
No, la verdad que sobre todo al final, ¿no? La lástima que la lesión que tuvieron ellos, que tuvieron que quedarse uno menos, nos dio un poco más de tranquilidad, pero bueno, sí es verdad que después de su segundo gol sí hubo un poco más de incertidumbre ahí, pero ya te digo, ¿no? Desde dentro estábamos relativamente tranquilos y pudimos sacarlo bien, ¿no?
Ho ha narrat aquí a RAC1 el Miquel Agut, suposo que el coneixes, Juanpe. El tenim per aquí també, tornant de Bilbao. Hola, Miquel.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Bé, quina victòria, era comentar amb Juanpe. Tu que l'has viscut en directe, brutal avui, no? Aquest 2-3 a Sant Mamés.
Jo encara estic cansat perquè ha estat un partit al final amb un patiment al temps afegit innecessari, però en què el Girona ha estat molt bé en molts minuts del partit, molt a prop del que Mitchell vol del seu equip, i és una victòria de molt prestigi. Com ara deia el Juanpe, aquí a Sant Mamés, el Girona, la primera visita 2-0 en contra, la segona 1-0, havia perdut els dos partits i no hi havia fet cap gol. Doncs bé, avui n'ha fet 3 i ha aconseguit la victòria. Jo el que li vull dir a en Juanpe, hola Juanpe, bona nit.
Hola Miquel, què tal?
Bueno, a veure Juanpe, si pot ser, baixeu el ritme de gols, perquè heu fet 9 gols en 2 partits i mira com tinc la veu, vale? O sigui, si pot ser, baixeu el ritme de gols, perquè si no m'acabaré quedant sense veu.
No, hombre, para eso trabajamos, ¿no? Para crear ocasiones, sobre todo para meterla, que muchos partidos atrás nos lamentábamos porque no nos entraban y al final acabamos sufriendo, pero bueno, ojalá podamos alargar la racha de cara a portería y que dejan muchos más, ¿no?
Sí, que canti, que se tomen strepsils o alguna cosa pel coll.
Sí, strepsils, ja et fotran. Juanpe,
Mel, de Girona.
Per tu, la temporada no està sent fàcil, perquè vas començar jugant amb molèsties, després et vas operar, ara has tornat a entrar a poc a l'equip, i en 2 partits s'han aconseguit 2 victòries, i jo crec que avui has fet el millor partit en temps amb la samarreta del Girona, sempre al lloc oportú, traient-les totes per dalt, per baix, jugant quan es podia. Com està sent la temporada per tu a nivell personal?
Pues sí, un poco como acabas de decir, ¿no? Empecé la temporada jugando, pero sufriendo un poco, ¿no? Porque ya va arrastrando molestias ya hacía más de un año y bueno, por suerte para mí pudimos llegar a un punto de que me dieron la opción de operarme y ahí he visto la luz, ¿no? Por fin he podido dejar las molestias atrás, salir a entrenar cada día sin molestias y sin tener que compensar las cargas y demás, y bueno, y a partir de ahí pues he intentado coger ritmo en entrenamiento, porque a las alturas que estamos de temporada no había otra opción, ¿no? Prácticamente todos los jugadores estaban compitiendo, sabía que tenían que entrenar duro para que cuando me hace la oportunidad de estar lo mejor posible. Me llegó contra el Barça quizás un poco pronto, ¿no? Porque llevaba pocas semanas entrenando con el grupo y nada, seguí entrenando y ahora me ha llegado la oportunidad otra vez, pues intentando aprovecharla, ¿no?
¿Necesitabas un partit així, com el d'avui, Juanpe, per recuperar sensacions?
Sí, bueno, más allá de que se haga bien o mal, lo que necesito a todos los jugadores cuando vuelve de una lesión o comienza la temporada es continuidad, ¿no? Y al final es lo que intento aprovechar ahora, intentando que alargar lo más posible, ¿no? Y si no, pues ayudar de donde sea, ¿no?
Juanpe, tú acabes contracte a final de temporada. No et diré si renovaràs, si no renovaràs, això ja ens ho direu, si ens ho vols dir, evidentment, endavant. Però tu, entre les lesions i acabar contracte a final de temporada, en algun moment hi has pensat durant la temporada de dir, hosti, potser si m'opero i després em costa tornar a entrar a l'equip, acabo contracte i no podré demostrar res, on si no es demostra a Girona algú que em pugui veure. Tu això ho penses durant la temporada?
No, más que nada pensaba en poder recuperarme del todo, ¿no? Porque al final las molestias que yo tenía sabía que podía ponerme bien, pero a la mínima podía recaer fácilmente y ese era más el miedo que tenía yo que otra cosa. Por suerte pude operarme, bueno, ya llevo ya casi 4 meses y ya he podido comprobar que las molestias han quedado olvidadas, que ya no hay récord de que pueda recaer fácilmente como me pasaba al final de temporada pasada o inicio de esta, y por esa parte ya muy tranquilo. Lo demás al final pues va viniendo solo, ¿no? Centrados en el día a día, que al final es lo que a cada jugador le viene bien, y bueno, ya al final de temporada lo que tengan que hacer será, ¿no?
¿Se la mira Europa ahora o no?
Bueno, al míster le encantaría, ¿no? Pero bueno, nosotros miramos el día a día, sabemos que cada partido es un mundo, todos los equipos están jugando mucho, las segundas vueltas no tienen nada que ver con las primeras, y va a ser muy difícil seguir sumando puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar al frente, vamos a mirar hacia arriba y veremos hasta dónde podemos llegar, ¿no?
Home, clar, dissabte aneu a Getafe, ¿no?, que està a la zona baixa, amb aquesta embranzida que porteu, per què no, no?, pensant en poder sumar i... Home, amb 30 punts sembla que la permanència està feta, per què no somiar, no? Sé que és difícil, però per què no somiar, Juanpe?
Sí, no, está claro, pero bueno, también ves que los rivales siguen ganando abajo, por arriba se están dejando puntos y quizás por ahí pues también menos aspiraciones, ¿no? Así que vamos a intentar ir ahora a Getafe a sacar los tres puntos otra vez y a partir de ahí pues seguir partido, intentar escalar las posiciones lo máximo posible, ¿no?
I deixa'm fer-li una última pregunta, Aleix, amb en Juanpe. Ell va arribar a Girona quan l'equip estava a segona divisió. És un jugador bàsic per entendre el Girona dels últims anys, a segona, intentant pujar a primera, pujant a primera i tornant a pujar a primera. Juanpe, quan el Girona va jugar aquí a Bilbao per primera vegada, no era un club que tingués un projecte de ciutat esportiva, era una novetat jugar a primera. Des que tu arribes a Girona fins a dia d'avui, futbolísticament i a nivell de club, per exemple, amb aquest projecte de ciutat esportiva anunciat aquesta setmana pel club, en què ha canviat? Quin Girona trobes quan arribes i quin Girona és avui?
Pues sí, no, la verdad que el Girona ese que tú dices, pues era más ilusión que otra cosa. Ahora no, ahora ya hay un proyecto consolidado, que sí es verdad que todo pasa por seguir compitiendo en primera, pero como tú dices, no, ya con el anuncio de la nueva sede deportiva, yo creo que ese es el paso más grande que ha dado el club en toda su historia. Es muy importante porque al final es la base de todo, el patrimonio del club, ¿no? Que salga gente de la casa, gente de la provincia, y al final ahí es donde se va a sentir la gente identificada y así es donde vamos a conseguir enganchar a toda la gente de Girona más al fútbol, que queremos a más aficionados todavía, que nos ayuden en el día a día y ojalá que así sea, ¿no?
Sí, si ja està ple Montilivi cada dia, sí, imagina't, si porteu més gent ja rebentarà del tot allò, ja va bé. Que hi hagi afició. Juanpe, integradíssim, un gironí més, Juanpe, al club. Com deia el Miquel, tants anys vestint la samarreta del Girona. Res, Juanpe, que us volíem felicitar. A seguir en aquesta línia. Gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau. Juanpe, tu diràs avui, després d'aquesta victòria històrica a Samamés, Miquel, ara setmana tranquil·la, no?, pel Girona, i a pensar en el Getafe, que torna a jugar fora de casa dissabte que ve, i un altre cop a les dues.
Exacte, un altre partit fora de casa. Avui jugava el quart millor local, l'Atlètic Club, contra el quart pitjor visitant, el Girona. Abans del partit els números deien això. Doncs mira, el quart pitjor visitant ha guanyat el camp del quart pitjor local i s'endú 3 punts valuosíssims. Li ha guanyat el Girona els dos partits a l'Atlètic Club, aquesta lliga, tant el de casa com el d'avui aquí a Sant Mamés, i el dissabte que ve visita Getafe, i després tocarà un dilluns, una altra vegada, a les 9 contra l'Atlètic de Madrid a Montilivi. Després vas a Vallecas i hi ha l'aturada de seleccions d'aquesta fronterera entre el març i l'abril.
Sí, tant. Té un calendari complicat al Girona, abans de l'aturada per seleccions. Aquest partit interessantíssim a Montilivi. Llàstima que siguin dilluns, aquest Girona Atlético. Miquel, alguna cosa més vols destacar d'aquest triomf a Sant Mamés que hem gaudit amb tu i que t'ha deixat pràcticament sense veu?
Vaja, jo destacar que el Girona li ha guanyat els dos partits a l'Atlètic de Bilbao aquesta temporada, que és una cosa que té mèrit, i que avui ha ofert minuts, sobretot pel meu gust, els 20 primers minuts d'un futbol espectacular, i és un equip que acaba de pujar a primera divisió una altra vegada, i realment em fa l'efecte que s'acabarà com s'acabarà, però que està fent molt bé les coses el Girona, i que és una setmana molt important, perquè una ciutat esportiva vol dir que el projecte guanya musculatura. Mitchell repeteix una vegada rere l'altra que vol continuar, i l'equip juga molt bé i els jugadors volen jugar, i n'hi ha molts que abans no sabien on era Girona i que ara estarien encantats de venir a jugar aquí. Jo crec que ara mateix ser seguidor del Girona és un motiu de gran alegria, de gran orgull gironí, ja ho ha estat sempre en moments més fàcils o menys, però ara l'afició està vivint uns mesos realment dolcíssims, i a més, sort que vas encadenar amb victòries, perquè hi ha qui parla d'Europa, com l'Albert Ferran, però també és veritat que els de baix no perdonen, i si bades una mica, l'Espanyol ha guanyat dos partits seguits, el Valladolid avui ha perdut però va guanyar dos partits seguits, el Celta va guanyar, l'Almeria ha guanyat el Barça, o sigui que aquí no s'hi va la badar.
Sí, 30 punts al Girona, 11, l'Espanyol és 12, just per sota amb 27, però és que el Girona té a 3 punts l'Osasuna, que està en plaça Conference. Per què no, somiar? Fa bona pinta aquest Girona, no,
sí,
Àngel?
Sí, juga molt de futbol, té els conceptes molt, molt clars i veritablement...
L'altre dia 6 contra l'Almeria, avui 3.
Sí, però bueno, això no li dono tanta importància a aquest fet. Bueno, avui hem tingut el dia de cara, aquest, s'ha fet dos autogols
l'Atlètic Club, no?
L'Atlètic, li han anul·lat un gol per mil·límetres i hi ha una acció que el Williams impedeix que faci gol, no sé qui és, que xute i li queda el cos d'ell.
Berenguer, l'Àlex Berenguer, sí. Ara, després de Barça i Madrid, mira, Madrid 47 gols a favor, Barça 45. Després hi ha el Girona amb 36. O sigui, el Girona ha fet 9 gols menys que el Barça, que té molt mèrit. És cert que després n'ha encaixat 35 al Girona, vull dir que té un balanç de més 1.
No, però que juga molt bé. Jo he vist el partit d'avui i la veritat és que a mi m'agrada veure aquest Girona. Juga bé, té jugadors que tenen velocitat, que toquen bé, que recolzen bé, que no perden la pilota amb facilitat. Vull dir, és un equip que està molt ben treballat i que estan jugant molt bé al futbol.
Els dos del mig, tant Àlex García com Oriol, són
Oriol és,
dos molt bons jugadors, li han anat molt bé a Oriol. Molt bé, molt bé.
Oriol,
Sí, i la incorporació del Borja, que han fet ara, també es anirà molt bé. És a dir, jo crec que ho han fet bé. O sigui, en general...
Ja la tindrà Ciutat Esportiva, com deia el Miquel, no? Vull dir que sembla que el projecte...
Ara.
Dóna-li un marge per construir-lo.
Aleshores, no es fan amb cosa
d'elles. No, però l'Aleix García, escolta, està...
Bon element.
Està jugant de nassos, Ara l'Oriol aguanta, escolta, és un dels millors elements en aquesta posició que es podem trobar avui en dia.
I Juanpe, ara que deia, ha tornat a la lesió i va recuperant sensacions, no?, també, que era un jugador clau en la defensa, que... està bé, no?, en general.
I Tsigankov, l'ucraïnès, que ha arribat ara i que avui, mentre li ha durat la benzina, ha fet coses interessants. O sigui que podem anar trobant diversos brots verds i només un apunt a l'eix, ara que parlàveu de gols, el Girona han marcat 15 jugadors diferents. El Girona no és un equip que tingui un golejador que hagi fet 15 gols i la resta n'hagin fet un o dos. Hi ha gols molt repartits. A banda dels dos autogols d'avui, n'hi ha de molt repartits. I per cert, ara que parlava l'Àngel del gol anul·lat a Williams pels pèls, etcètera, etcètera, també és veritat que hi ha hagut una jugada a la primera part que ha estat falta i targeta a favor de l'Atlètic de Bilbao per una falta de Bueno, mig segon després del xut del jugador de l'Atlètic de Bilbao, i a la segona part hi ha una jugada igual de Riquelme dins l'àrea, que si s'hagués arbitrat com la que ha perjudicat el Girona a la primera, era penal a favor del Girona i segona groga per Yeray. Però vaja, al final no ho hem trobat a faltar.
Miquel, escolta'm...
Jo crec que us han atracat,
No, jo no ho crec. Però sí que és veritat que m'ha sorprès la diferència de criteri de l'àrbitre, perquè són dues jugades calcades, aquestes dues, Dani.
Si segueixen amb aquesta ratxa de marcar gols, escolta, t'hauràs de prendre alguna pastilleta, perquè tens la veu...
Si jo deia l'Aleix...
Has de prendre una pastilla, perquè s'ha de cuidar la veu, si segueix marcant. A Getafe no sé si veurem molts gols. Allà aquell equip és rocós i la setmana que ve al camp del Getafe torna a jugar fora al Girona. I ara estava mirant Girona-Espanyol. Clar, estan a 3 punts de diferència i l'Espanyol també ve de dues victòries seguides.
No, ara queda per anar a Girona.
No, 2 d'abril. És just després de l'aturada. Just després de l'aturada.
Però ja saps que allà nosaltres a l'Espanyol guanyem allà a Girona.
La temporada passada, fa dues temporades, no, per això?
No, no van jugar...
La segona divisió.
Bé, Miquel...
Però era un partit d'una 4 que va acabar 1-0.
És veritat. Vol recuperar algun tall de Mitchell ràpidament de la sala de premsa?
Doncs mira, no sé si per mimetisme amb Cruyff i Guardiola, que quan les coses anaven molt bé frenaven l'eufòria i quan anaven entre regular i malament treien pit... Avui Mitchell ha estat molt exigent, autocrític i fins i tot un punt reivindicatiu a la sala de premsa. Ha reconegut que han fet una bona primera part, sí, però hi ha passat de puntetes i després s'ha esplaiat una mica més a l'hora de parlar de la segona part que no li ha agradat.
la manera de salir. Hemos salido con cuentagotas y el Athletic en eso es un equipo muy, muy, muy peligroso porque han metido muchos balones en el área, hemos estado continuamente defendiendo y eso no es el plan de partido que queríamos.
Això és el que ha dit Mitchell, que ha acabat descontent amb la segona part i que, insistint en aquesta línia, creu que l'equip, tot i el bon partit d'avui, molt bon partit en alguns moments, té molt marge de millora.
No miramos ni arriba ni abajo, miramos al siguiente y a ver dónde somos capaces de llegar. Evidentemente, pasar la barrera de los 30 o estar ahí nos da confianza porque quedan 15 jornadas y estamos más cerca de lo primero que queremos. Pero, bueno, yo siempre digo que los topes nos los tenemos que poner en el día a día y yo no le veo todavía al equipo en su máxima expresión.
Doncs a veure si encara ha d'agafar més expressió aquest Girona i seguir cap amunt. Recordo, dissabte que ve a les 2, Getafe-Girona, diumenge que ve a les 2, Valladolid-Espanyol, i diumenge que ve a 4:15, el Barça-València. Per tant, diumenge empalmarem les transmissions del Valladolid-Espanyol i el Barça-València. I després, diumenge que ve a les 9, Betis-Real Madrid al Benito Villamarín. Quan ens tornem a trobar aquí diumenge que ve, ja s'haurà jugat el Madrid-Barça de Copa, el Barça-València i el Betis-Madrid. A veure com està la Lliga llavors i la Copa.
Veurem en quina cara venim, tots plegats.
A veure si s'aixequen. 10:01. Escolteu, magnífica tertúlia, de veritat,
eh?
Sí? Sí, de veritat.
És la millor.
No era un dia difícil, no? Era la millor dels diumenges. I no era un dia fàcil, avui. Era complicat, eh? Ho ha estat allà, també, intensitat, amb energia. Us he vist amb energia. Avui era un dia per sortir amb energia, aquí a la tertúlia.
A veure si aprenem. Perquè hem preparat bé.
És veritat, sí. Gràcies, amics, fins diumenge que ve. Vinga, descanseu. Bona nit. Fem l'última pausa i rematarem el Tu Diràs amb la resta de l'actualitat esportiva en aquest diumenge.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Em vull vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
A RAC 1 Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Just like hope and sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last.
So stay up. Ara que sona aquesta sintonia, avui Ronaldinho ha tornat a jugar a la Kings League, aquesta competició de Piqué que barreja el futbol i l'entreteniment, doncs gaucho, ha estat avui un dels atractius. L'altre atractiu, pel que fa als equips catalans, és un golaç avui a la nova Creu Alta de Sabadell en un partit de Primera Federació. Albert Ferran, hola, bona nit.
Bona nit.
Però un golaç, golaç. No és perquè sigui el Sabadell, no, és que és un golaç.
És un golaç, és veritat. Jugaven el Sabadell contra el Logroñés, dos equips que lluiten per evitar el descens. Un partit que no s'ha acabat per culpa de la pluja, ara ho explicarem. El descans 0-0, un descans que s'ha allargat perquè ha començat a caure un aiguat que feia impossible jugar a futbol. Ha estat un temps de descans generós. Quan ha baixat la intensitat de la pluja, els jugadors han tornat a la gespa, malgrat que el camp, veiem per les imatges, que estava impracticable, però l'àrbitre xiula a l'inici de la segona meitat. I el jugador del Sabadell, Cristian Herrera, ha fet un dels gols de l'any. Ha xutat directament des del punt del mig del camp i el porter, que estava al punt de penal, doncs ha vist com el xut era molt potent per sobre i l'ha superat. La veritat és que ha estat un golaç just després del gol. S'ha intensificat la pluja i l'àrbitre ja veia que la bola no anava, no circulava, no es podia jugar a futbol, i ha decidit suspendre el partit 3 minuts després del gol, és a dir, el 48 ha xiulat ja al final. Bastant surrealista tota la situació. El Sabadell guanya 1-0 al Logroñés, però encara haurà de jugar gairebé tota la segona meitat.
Si podeu, recupereu-lo, a les xarxes del Sabadell oficials. Hi ha aquest golaç de Cristian Herrera en la represa del descans, i com diu l'Albert, 3 minuts després del gol, l'àrbitre ha decidit suspendre el partit. Potser s'hauria pogut suspendre abans, és cert, però mira, com a mínim els seguidors del Sabadell els han anat bé contra el Logroñés perquè estan a la zona de descens. Bé, això per rematar la part futbolística. Anem a la part poliesportiva. Es teníem jugant fins fa només uns minuts Carlos Alcaraz, la final del torneig de Rio, que era un ATP 500, i acaba de perdre, no?, aquesta final contra Cameron Norrie.
Sí, era la mateixa final que fa 7 dies a Buenos Aires, llavors va guanyar Alcaraz en 2 sets, avui triomf del britànic en 3 sets, 5 a 7, 6 a 4 i 7 a 5, partit molt igualat, 2 hores i 43 minuts de joc. Per tant, Alcaraz no aconseguirà atrapar Djokovic al capdavant del rànquing ATP. Si hagués guanyat, l'igualava a punts. Djokovic hagués continuat sent el número 1, però l'hagués atrapat. Però com que no ha aconseguit la victòria, no ha aconseguit el títol, Alcaraz continuarà al segon lloc a pocs punts de Novak Djokovic.
I anem al bàsquet. L'Uni Girona ha perdut el clàssic de la Lliga Femenina a la pista del Perfumeries Avenida.
Sí, per 78 a 76, en final cruel, perquè les gironines han tingut un últim llançament per forçar la pròrroga. Però el tir de Tolo ha fet la corbata, pràcticament ha sortit de dins i l'Uni ha acabat perdent. Malgrat la derrota, les de Bernat Canut continuen segones a un triomf del líder, que és el València. D'aquí a 3 dies, dimecres, un altre Perfumeries Uni a Salamanca. Aquest cop d'Eurolliga. És l'última jornada de la fase de grups i és un partit clau decisiu per l'Uni, que juga la classificació pels quarts de final. Si guanya, passa les eliminatòries. Si perd, queda eliminat. El tècnic Bernat Canut espera que dimecres surti cara.
Bueno, siempre digo que al final son los mismos equipos, pero hay distintas dinámicas de juego, ¿no? Lo que pasa en el primer cuarto seguro que va a ser importante para lo que vaya a venir en segundo cuarto. Bueno, pues seguramente los dos equipos cambiaremos cosas, pero al final son las mismas jugadoras. Creo que hablando de nosotras, hay que recuperar piernas y mejorar algunas cosas, y bien, miércoles otra batalla, espero que sea igual de bonita.
Dimecres a les 8 del vespre, aquest Perfumeries Uni Girona, insistim, l'Uni obligat a guanyar per passar als quarts de final. Recordem que en categoria masculina aquest cap de setmana no hi havia Lliga CB perquè es jugaven partits de seleccions de classificació pel Mundial. De fet, aquest vespre ha jugat la selecció espanyola, era l'últim partit de la fase de grups, ha perdut a casa a Càceres contra Itàlia per 68 a 72. S'ha de dir, però, que és una derrota intranscendent perquè Espanya ja tenia assegurat el bitllet pel Mundial.
I acabarem amb hoquei patins. Aquest cap de setmana s'ha jugat l'última jornada abans de la Copa del Rei, que viurem la setmana vinent a Calafell.
Sí, el més destacat ha estat la victòria del Barça en el duel estrella contra el Liceu per 6 a 1 al Palau, festival del Barça que està intractable a la Lliga. El Barça líder, Calafell segon a 13 punts dels Blaugrana i el Liceu tercer a 14. El Barça, que vaja, segur, pràcticament segur, serà el guanyador de la fase regular. Després ja sabeu que tenim els play-off i la temporada passada, per exemple, el Barça va caure a les semifinals. Com deies, a partir de dijous la Copa a Calafell, dijous i divendres partits de quarts de final, dissabte les semifinals i diumenge al migdia la gran final.
Ho viurem, el Superesports. I estareu tant. Molt pendents, oi, Albert? Perfecte, doncs cap de setmana que ve, Copa d'hoquei patins. Gràcies, Albert.
Bona nit.
Bona nit. I abans de marxar, les portades amb el nostre estudiant en pràctiques dels caps de setmana, que és l'Arnau Pou. Hola, Arnau.
Hola.
Per on va la premsa aquest dilluns?
Doncs mira, Dani, amb la derrota del Barça al camp de l'Almeria, Mundo Deportivo titula Paso Atrás, amb una imatge de Gavi disputant una jugada, avui el migcampista blaugrana apagat. El diari Sport diu el Barça regala vida al Real Madrid. Amb aquesta derrota, el blaugrana d'avui permet que el Madrid retalli un punt amb l'empat d'ahir davant l'Atlético. L'Esportiu titula Aquesta és greu, amb una imatge de Ferran Torres desolat després de fallar una de les ocasions que ha tingut avui per empatar el partit als últims minuts. Per part del diari Marca titula El Barça s'assusta amb la segona derrota del conjunt de Xavi avui a Almeria. I finalment el diari AS diu Arde la Liga, amb la foto de El Bilal marcant el gol.
Paso atrás, Mundo Deportivo, el Barça regala vida al Madrid, l'esport, art de la Liga LAS i aquest titular del diari Marca que diu també el Barça se asusta. Déu-n'hi-do com s'ha posat la Lliga d'interessant després d'aquesta jornada. Encara han sopegat tant Barça com Real Madrid. La del Barça ha estat molt més greu perquè ha estat una derrota. Gràcies, Arnau. Vinga, fins ara. Adéu-siau. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a les Vies de So i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva que començarà la setmana del Clàssic de Copa al Bernabéu.
Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. Aquesta hora de la nit continuen les precipitacions a molts punts, sobretot del litoral i prelitoral, amb una cota de neu que ja està molt baixa, fins i tot ben a prop del mar en alguns casos. De fet, ara mateix també està nevant a la zona més alta de Barcelona, Xavi Segura.
Sí, ja s'ha vist nevar fins al nivell del mar a l'Almaresme, a la Selva o al Baix Empordà, i on més precipita ara mateix és a l'àrea de Barcelona, on la cota se situa encara al voltant dels 300 metres, però també acabarà baixant fins als 200 o a cota zero. Neva amb ganes i enfarinades, per exemple, a Collserola o a les muntanyes del Baix Llobregat, en municipis com Begues, uns ruixats que seguiran caient durant la matinada i potser fins a primeres hores del matí de dilluns entre el Camp de Tarragona, àrea barcelonina i sud de la Costa Brava, més localment potser altres punts, amb una cota de neu que tocarà a fons. Neu també al Pirineu de Lleida i ben fora a l'Empordà i al sud.
A causa d'aquestes nevades, el Pla Neucat està activat a 6 comarques i continuarà en fase 2 fins al migdia. Són el Barcelonès, el Tarragonès, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Això vol dir que aquestes comarques es podrien acumular més de 2 centímetres de neu en les cotes per sobre dels 400 metres. A banda, el temporal ja ha deixat algunes incidències, però una banda, una llau ha atrapat 4 excursionistes prop del refugi d'Ullatera, 7 cases, al Ripollès. Un d'ells ha quedat colgat de neu en cintura a Navall i l'han hagut de traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona en helicòpter. I per l'altra, la Calamars, en aquest cas, ha obligat a suspendre el partit de primera federació que enfrontava el Sabadell amb el Logroñés. Han començat a jugar a les 7 de la tarda, però a l'inici de la segona part el camp ja estava impracticable. I a les carreteres, a causa de la neu i de la calamarsa, és obligatori l'ús de cadenes, en aquest cas de la C-28, a partir de Viella i cap a Naut Aran, a banda de tot el port de la Bonaigua des del Pallars Sobirà. A més, hi ha una alerta per neu i gel a la calçada, a l'N-230, entre Vilella i Viella, però no poden circular camions. Tot i el temporal de les últimes hores, però, el cert és que Catalunya es troba en una situació de sequera preocupant. És per això que els regants del canal d'Urgell han decidit canviar els seus conreus per d'altres que necessitin menys aigua. A hores d'ara estan pendents de l'evolució meteorològica per ratificar del tot la mesura. El problema és que les dotacions i les reserves d'aigua per la pròxima campanya de rec no estan garantides i el temps se'ls tira a sobre perquè la temporada comença a la primavera. Tot plegat el dia en què RAC1 ha avançat que l'Agència Catalana de l'Aigua prepara noves restriccions que es podrien posar en marxa aquesta setmana i que fins i tot hi podria haver talls d'aigua a les cases si no plou d'aquí a finals d'any. A banda, el govern també estaria estudiant buidar el pantà de Sau per dur tota l'aigua cap al de Susqueda. Més coses aquest dilluns obre la porta al Congrés Mundial de Mòbils. En aquesta edició, el Mobile recupera pràcticament tot el múscul que va perdre durant la pandèmia. Entre dilluns i dijous, reunirà més de 80.000 congressistes d'arreu del món a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Hi haurà més de 2.000 empreses expositores i en aquesta edició el Congrés tornarà a ocupar els 8 pavellons del recinte, 240.000 metres quadrats d'exposició. I seran totes les grans marques de la tecnologia mòbil, excepte un any més Apple, que va per lliure. La inauguració oficial es farà a mig matí amb Pere Aragonès, Pedro Sánchez i Felip Sisè, que aquest dilluns han sopat plegats. El rei ha aprofitat per elogiar la ciutat de Barcelona en català a l'inici del seu discurs.
Fa ja uns anys que us acompanyo, cosa que m'honra profundament, i per suposat sempre és un plaer poder-vos trobar de nou aquí a Barcelona, ciutat cosmopolita, a l'avantguarda de la innovació, per conèixer tots els avenços en l'àmbit de la telefonia mòbil a tot el món.
Mentrestant, a la plaça Espanya, a fora de la fira, l'assemblea havia agrupat unes 200 persones que han protestat contra la presència precisament del rei. I també aquest dilluns dues coses més. Per una banda, Vox presenta la moció de censura contra Pedro Sánchez, el candidat de l'ultradreta, serà l'octogenari exdirigent del Partit Comunista i economista Ramon Tamames. El PSOE ho llegeix com una oportunitat per confrontar la seva manera de fer política i la de l'extrema dreta i pressiona el PP perquè hi voti en contra. Els populars, però, s'abstindran, tot i que creuen que la moció de censura fins i tot podria acabar beneficiant beneficiant a Sánchez. I per l'altre, també aquest dilluns, Laura Borràs declararà el seu judici per presumpta corrupció quan presidia la institució de les lletres catalanes. La líder de Junts haurà de replicar tots els indicis, alguns contundents, que apunten un fraccionament de contractes i la manipulació del procés de contractació per afavorir un amic. I ara els esports, amb Arnau Pou.
El Barça ha perdut el camp de l'Almeria per 1-0 en un partit molt dolent on el conjunt andalús ha aprofitat una de les poques ocasions que ha tingut per avançar-se al marcador al minut 24. El tècnic Xavi Hernández ha estat molt crític a la sala de premsa.
Una decepció gran, perquè no podíem fallar. Avui no era el dia per fallar, i més perdre. Al final no traiem ni un punt. Llavors decepcionant, però sobretot la primera part, la segona, doncs al final ho intentes, hi van, els jugadors veus que tenen la passió per guanyar, però la primera part pràcticament ha sigut la pitjor de la temporada, diria.
Tot i la derrota, el Barça encara és líder, amb 7 punts d'avantatge amb el Madrid, que ha retallat un punt i ha acabat fent bona l'ensopegada d'ahir amb l'Atlético. Xavi i Gavi han vist la cinquena groga i no podran ser diumenge que ve contra el València al Camp Nou. El Girona ha sumat la segona victòria consecutiva a la Lliga després de guanyar l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés per 2-3. El Girona és 11è i té 7 punts de marge sobre el descens. A part del Girona i el Barça, aquest diumenge també s'han jugat el Celta 3, Valladolid 0 i Sevilla 2, Osasuna 3. Aquest dilluns es tancarà la jornada amb el Villarreal-Getafe, on l'equip madrileny és penúltim a la classificació amb 22 punts. Per últim, Cameron Norrie, campió de la ATP 500 de Rio de Janeiro, després de guanyar Carlos Alcaraz en 3 sets, 5-7, 6-4 i 7-5.
I el trànsit, més enllà de les afectacions provocades per la neu, a aquesta hora hi ha retencions a la P7 a causa d'un accident a l'alçada d'Ulldecona que ha obligat a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
RAC 1. El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí. Imparcial aquesta hora del Via Lliure al Plat Estrella. Sabeu aquestes converses que ens agrada fer de sobre taula amb gent interessant, en el que avui és el restaurant, diguem-ne, per antonomàsia en què fem aquestes converses, que és Casa Guinart, al costat del mercat de la Boqueria i també de la Rambla, aquí encaixat, amb vistes perfectes sobre la ciutat de Barcelona, amb els parroquians habituals com són el Toni García Ramon. Què tal, Toni? Bon dia.
Ei!
Què passa?
No, volia saludar d'una forma original.
Tens problemes amb les salutacions, tu?
No tinc problemes, en general.
Mira, ens estan portant coses, ja, que ho sàpigues. Hola, Malcom Otero, bon dia. Ai, perdona, espera.
M'he d'apropar perquè no tinc micròfon avui. Saps?
Bueno, tampoc no es notarà la diferència. Però que sàpigues... Que sàpigues que... No, ja li donava pas perquè, com que veig que estan portant ja una mica de pica-pica, suposo que desapareixeràs, com és habitual, no?
Sí, però de moment ha dit una estrella. Ara ja torno a ser persona.
Tot i que el convidat que tenim avui assegut a la taula el coneixes de fa molts anys.
Doncs el vaig conèixer l'any 99, o sigui, fa 25 anys, perquè jo era un editor jove a l'editorial Columna i ella era, diguem-ne,
una estrella.
Un dels autors estrella, franquícia de l'editorial.
Però era el teu càrrec o t'estàs qualificant com a jove al 99?
Era jove.
Segur que era jove, sí. Bé, doncs efectivament, la persona que avui ens visita, digues.
Era prim.
Estaves prim? Ara ja la cosa ha anat a una altra direcció. Escolta, és una certa maduresa.
Exacte, maduresa i volum.
La persona que ens visita, efectivament deien que fa uns quants anys ja era una estrella i movia el cap així d'una banda a l'altra, però és que és així, és un dels autors segurament més sòlids, més amb la literatura, diguem-ne, més llarga.
Allarga-ho, que ha agafat una mica de pernil.
Sí, ha de menjar el pernil, això és important. Sí,
home,
sí, això és el que si no, habitualment es fa, que sàpigues que ho fem quan el convidat ha de menjar una mica. Crec que és un bon vivant, diria, i que té aquesta innata fama, diguem-ne, poderosa d'agradar-li molt la vida, d'agradar-li divertir-se, no? Ell és, com dèiem, escriptor, sens dubte, dels més ben valorats de la literatura en català, carrera llarga, carrera prolífica, i on el centre de l'univers sol ser la València natal. Via novel·la negra, via novel·la d'aventures, via novel·la sobre la corrupció, que també l'ha treballat moltíssim. Aquests dies és per Catalunya, tot i que últimament li veiem poc, i ell és el Ferran Torrent. Què tal, com estàs, Ferran?
Molt bé, moltes gràcies.
Hem portat aquí el llibre, que és el Memòries de mi mateix, que és un... Ressaltem que és novel·la. Perquè hi ha gent que s'ha espantat, eh?
Sí.
Ha dit, hòstia, el Ferran està fent les memòries, ja.
Mal assumpte.
Sí. Mal
assumpte. Bueno, és que quan fas memòries atentes contra les memòries dels altres, també, no?
Està bé, això?
Sí, és que és veritat. Si realment vols contar, sincerament, sí, assaltes la intimitat dels altres, no?
Però això ho faràs, llavors, algun dia?
En principi no em ve de gust, però no ho sé.
Ni ho tens escrit, eh?
No tinc notes. Mira, una vegada va vindre un xicot que estava fent un treball sobre mi a la universitat. Va dir, bueno, tu, me poso una retalls, cosa, i dic, jo no tinc res. No guardo res.
Tot està al cap?
No, sí, sí. Tens... fins i tot els personatges que treballen d'unes novel·les que passi, ho tinc al cap. No tinc cap punts, perquè quan acabe la novel·la ho estripe tot. I,
què dius?
Sí.
Sí, però això té un valor.
Hi ha la novel·la de l'ordinador, també. No me digues per què ho faig, perquè no és una cosa voluntària, dir, no, vaig a fer-ho perquè me molesta això. No, ho faig i ja està. Dir, no. És com si digueres, mira, vida nova, no? Comencem vida nova altra vegada. Tot està despejat a l'horitzó.
Mm. Només volia saber, Ferran, si quan dius que estripes el que has fet per la novel·la,
sí. Sí.
És amb ràbia? Tipo,
no.
Una mica per simònia de...
Ja està.
No, amb normalitat. Saps què passa? Que,
estripa amb normalitat, eh?
Sí. No, és que l'ordinador, la pantalla, a mi m'agrada veure la despejada. No, hi ha molta gent que també
sí.
Coses.
Ui, el punt de partida, que està tot ple de...
Tot ple.
Hosti, allò t'avala, eh?
Ja quan la novel·la, per exemple, aquesta, ara, quan arribi a casa, el dia que me'n recordo, pum, ja veuré l'arxiu de... Perquè ja està publicat, ja no me cal l'arxiu, no? I ho faré, però no ho faig amb ràbia.
Escolta, Ferran, quan deia al principi que tens una fama d'una alegria innata i una certa, no?, una certa capacitat de viure o de voler viure molt i viure bé, l'entorn d'una taula, d'un dinar, d'una sobretaula, etc., és el teu lloc natural, diries?
Sí, m'agrada molt... No m'agrada la cuina, però m'agrada molt la taula.
No t'agrada la cuina vol dir no t'agrada cuinar?
No m'agrada cuinar.
Val.
Però m'agrada molt la taula.
I la conversa.
I admira moltíssim la gent que sap cuinar. Tinc amics que saben cuinar, fan paelles, fan diversos arrossos, fan de tot.
I diries que ets un home així com d'acció, que necessita aventura, o que ja li agrada una certa estabilitat?
Bé, les dues coses. Jo crec que està bé l'equilibri. És a dir, portes una setmana molt moguda, de set diumenge agafa't el tranquil, no? Però sí, necessito una mica que les coses canvien, no?
Que sempre aquesta coses. Impressió, que passin coses.
Que passin coses, sí. Sí,
eh?
Sí. Una vegada els polítics que conec els deia, és que avui en dia no, això de la política és molt avorrida, si no passa mai res, i quan vingui la pandèmia em va trucar i dir, què? Passen coses.
Què tal? Com ho portes ara? Volies coses, no?
No havia pensat en això, no pensava en això, pensava en altre tipus de coses, la revolució soviètica, la segona guerra, bueno, segona guerra és... Preferís no d'això, no tindrem gaires.
Et volia parlar de la novel·la, et volia preguntar si són més interessants els antiherois que els herois. O sigui, a vegades potser els herois per accident en algun moment determinat. No?
En aquest cas hi ha un heroi inesperat.
Sí.
Hi ha un heroi, hi ha un protagonista que vol ser un playboy, disfrutar de la vida...
El mític Regino,
i que és un falsificador, i es troba en dos casos... que li canvien la vida en aquest moment, no? Que li fan entrar en... És el que diu ell al final, diu, jo volia ser un playboy, però els contextos històrics determinen un poc la teva individualitat, no?
Per què un falsificador és el mític Regino? Per què té aquesta càrrega? Perquè sé que t'interessa molt el personatge del falsificador.
Sí. Els falsificadors són artistes. Per a mi són artistes. Sobretot és que falsifiquen art clàssic. Pensa que és molt difícil per a mi, per a qualsevol, falsificar sorolles, per exemple, falsificar pintura holandesa i flamenca, perquè tenen molts detalls. Si tu falsifiques Picasso, que no va ser fàcil, però, clar, no n'hi ha tant de detall com si vols falsificar un Velázquez, però en un Greco, jo què sé, hi ha tants detalls, la llum, tot, no?
Per Renata, el fet de que tinguis accés a... Tu que ets un jove, posa molts detalls. Google... El fet que ara puguis accedir a tantes coses et facilita la feina? Vull dir que
això, Google!
Això mateix dels falsificadors. Sí. Hòstia, començo a buscar, pots trobar de tot. És que vull dir, abans potser t'hauries d'anar a la biblioteca i passar-te mesos.
Bueno, jo he tingut aquí una xicona que m'ha ajudat, per exemple, en detalls com... En l'any 65, jo tenia 14 anys, però confons els anys.
Clar.
I jo li deia una llista i diria, a veure, què es feia de teatre, què es feia de cinema... quin tabac es fumava, què valia un cafè, com vestia la gent, perquè jo no ho recordo. Sí que ho recordes, però pots confondre.
Clar,
això era el 65, això era el 70, entens?
És important aquesta qüestió perquè efectivament té com dues grans èpoques en la novel·la, que és l'any 68, no? Finals del franquisme, i després el viatge fins al 2019, no? Però deixem tornant al personatge aquest, el mític Regi, no? Perquè com el definiries? És un... Deies al principi que era un senyor que volia ser un playboy, un triomfador, d'alguna manera, i acaba... pues lligat per la seva pròpia, no, per trobar, per la, anava a dir per la pròpia ideologia, no, per trobar-se en una circumstància en què ha d'ajudar o no algú o algú altre, no?
Jo és que aquests personatges a mi m'agraden molt, són outsiders, no? I a la meva vida, diguem més real, conec outsiders. Outsiders no són gent de, que va a la contra per una qüestió ideològica, sinó que va a la contra de forma natural, no? I a mi aquesta gent que són d'alguna manera universos paral·lels a l'univers majoritari de la gent, m'agraden perquè no ho fan aposta, és un caràcter, no? És un caràcter personal. I jo el veig així. I és un personatge que m'agrada treballar amb ell.
De fet, et fas aparèixer un altre falsificador que és real, perquè el mític Regi no és...